Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Anna Gasol. El govern modificarà el Codi Civil i la Llei d'Habitatge per poder intercedir davant d'un jutge per formar el desallotjament d'un pis ocupat que alteri la convivència dels veïns. El propietari tindrà un mes per actuar i si no ho fa s'activarà el tràmit amb la justícia. Aquesta eina també permetrà multar els grans tenidors que es mostrin passius i lluitar contra les màfies organitzades. Això coincideix amb la recollida de signatures que impulsa el Consell Comarcal de la Selva per aconseguir un canvi de llei per lluitar contra les ocupacions delinqüencials. Salvador Balliu, president del Consell i alcalde de Caldes de Malavella, ha fet una valoració a la xarxa d'aquesta proposta de modificació de la llei presentada pel govern.
Això és un primer pas que jo crec que està bé, però que no és la solució. La solució perquè al final acabem anant al jutjat. Els jutjats doncs, estan col·lapsats, perquè tothom ho sap doncs, que almenys aquí, a la zona que estem menys de 6 mesos, no hi ha cap altra solució de què passar doncs, aquest filtre. I això és el que els dona doncs, aquest temps, doncs, que, i un cop els fan fora se'n van a un altre. I això és el que no pot ser.
Recordem que Caldes va patir un intent d'ocupació massiu que la policia local i els Mossos van frustrar. Balliu fa una crida a tots els municipis a adherir-se a la petició. Hi ha estat detingut un home pel que podria ser un nou crim masclista a Campdevànol, al Ripollès. El relacionen amb la mort violenta de la seva darrera parella, una jove d'uns 20 anys que ha aparegut sense vida en un pis del municipi. I la policia també investiga un crim a Reus en què una dona n'ha matat una altra de 85 anys amb qui convivia. Tot apunta que l'autora del crim podria ser la cuidadora de la víctima. Mora la Nova, la Ribera d'Ebre, ha demanat a DIF que replantegi la ubicació de la nova base de manteniment de l'estació ferroviària perquè afectarà el futur del Museu del Ferrocarril. Ajuntament i museu han proposat alternatives que a DIF està disposat a estudiar. Ràdio Mora la Nova, Andrea Barceló.
Actualitzar els equipaments de la base de manteniment de l'estació de trens de Mora la Nova és l'objectiu d'ADIF, una inversió positiva per al municipi, però que compra part d'edificacions que actualment utilitza el Museu del Ferrocarril. Segons el president del museu, Jordi Sasplugas, el projecte també suposarà enderrocar dos edificis que estan gairebé catalogats i també treure unes vies que ara es fan servir per moure trens del museu.
Aquestes vies de tren actualment les utilitzem al museu per fer les exhibicions tant el dia de la festa del tren com altres dies. Són aquestes vies que podem utilitzar pels moviments del museu i també doncs, en el futur pel tren turístic. No?
L'alcalde Francesc Xavier Moliner les ha traslladat a DIF, que s'ha mostrat disposat a estudiar-les. En tot el museu ha demanat el suport dels grups polítics per aconseguir que no es vegi perjudicat el projecte del tren turístic Locas Polino, que es desplaçaria per les vies que volen desmantellar.
En esports, bàsquet, el Barça s'ha imposat al Joventut per 82-92 a la final de la Lliga Catalana de l'ACB. Feia 3 anys que l'equip blaugrana no guanyava el títol, que és el 23è en el seu palmarès. Tots dos equips es tornaran a enfrontar dissabte a les semifinals de la Supercopa. I parlem també d'handbol, perquè avui al Palau Blaugrana es viurà la reedició de la final de la Champions masculina d'aquest esport. A 8:45 del vespre i en la segona jornada de la fase de grups de la màxima competició continental, el Barça de Carlos Ortega rep el Kielce polonès. Els dos equips han estrenat la temporada amb victòria a Europa i avui l'espectacle, tenint en compte el gran potencial a la pista, està garantitzat. I pel que fa al temps, sol, pluges i núvols en l'últim dia d'estiu. Les temperatures baixaran entre 1 i 3 graus i avui potser cap indret del país no arribarà als 30 graus.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
La sardana a Ràdio L'Escala s'escolta cada dissabte a les 12 hores del matí i diumenge a les 10 del matí
amb el programa La dansa catalana, dirigit i presentat per en Joan Teixidor. Entra a formar part de la nostra rotllana amb la dansa catalana.
Say, as time goes by.
Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on.
I'll hum it for you. Da-da-da-da-da. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica a Ràdio L'Escala cada dissabte a les 11 i els diumenges a les 12.
As time goes by.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus! Esclar, si és que a l'Escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al més calent a l'Aigüera d'aquest dijous 22 del 9 de 2022, cap i cua per als que creieu en aquestes coses. I el que sí que avui està clar és que ja li diem adéu a l'estiu, perquè a les 3 de la matinada, crec que és a les 3 i 4 minuts, si no vaig errada, ja entrarem a la tardor. I per això us porto avui un poema que es diu Adéu, estiu, de la Teresa Serramia. Res, és un trosset curtet i la veritat és que és una mica trist i nostàlgic, però bé, ja que li diem adéu a l'estiu i que alguns us sentiu així, doncs aquí aquest poema. Empolsinant-se de records, les maletes s'ageuen de bell nou a la lleixa dels dies adormits. Regalimoses donades i projectes buides vessen d'estiu i de vacances, deixant anar les últimes glopades de fum de la foguera que s'apaga, esbufegant dolor, troncs recremats de vides retallades, escapçades per destrals d'ambició, maletes perfumades, ungides de silencis i d'adeus. Us deia, bastant trist, però bé, que se'ns acaba l'estiu. Però bé, la tardor, i la tardor també té coses bones. Bé, la castanya, la castanyera, que potser ja no és tan popular com era abans, però la castanyera ens agrada. Ja en parlarem quan arribi el seu moment. De moment, avui posem el focus en el programa i estic molt contenta d'anunciar-vos que tenim nova secció. Avui estrenem nova secció d'aquesta nova temporada del Més Calent a l'Aigüera, que es diu Aromàtiques de l'Empordà. Sí, descobrirem un piló de plantes aromàtiques gràcies a Emporarom, que ens envia vindrà a fer tot un reguitzell de detalls. També descobrirem avui un nou negoci de l'Obet i passarà per aquí la responsable de Dive Paradise per descobrir-nos doncs, tot un món, en aquest cas submarí. I a la segona hora tindrem Llavors de Benestar amb l'Esther Martínez, que diu que avui ens vol parlar del poder de la bondat, i acabarem amb el Cherry Rock. Sí, exacte, ho farem amb en Jordi Piqué, que bé, vosaltres vau trucar, li vau donar anys i doncs descobrirem les cançons d'aquest any que vosaltres mateixos vau demanar. Tot això en aquesta hora i 52 minuts que tenim per endavant fins al punt horari de la una del migdia, i nosaltres, com sempre, comencem fent un cop d'ull al temps. I molt contenta de dir que avui no estic sola. Sergi Corral, bon dia.
Molt bon dia. Avui m'has enganxat,
Avui sí, pobre, l'he enganxat per aquí. Em fas el temps.
Passava a preguntar un nom i m'ha enganxat molt fer el temps.
Doncs, Sergi, mira, estem a 21,8 graus, és el que ens marca l'estació meteorològica de la Closa d'en Llop, amb un 68% d'humitat, que ha anat pujant, una miqueta aquesta setmana, i 21 amb 5 arran de mar, per tant, temperatures molt igualades. Però vinga, va, què passarà avui, què passarà demà, que ja se'ns acosta el cap de setmana i ja estem nerviosos.
Veiem senyals. Avui tenim algun nuvolet, hem vist algun nuvolet ja al matí, senyal que quelcom està canviant. Avui encara, tret d'aquests nuvolets,
sí,
res greu, una mica més d'humitat, com deies, pitjor visibilitat, continuem amb tràgol de llevant, gregal, amar, una mica remenada aquests dies.
Bandera groga, avui.
Bandera groga. Cap dia d'aquesta setmana hem tingut una mar allò tranquil·leta, després de la tramuntana de dissabte, i ha quedat una mar, el que diem, típica de setembre. Els tragolets aquests són típics. Demà veurem més núvols, sobretot núvols alts i mitjos, ja de bon dematí, que aniran circulant tot el dia fins que mitja tarda, vespre i nit, es tapi molt més el cel.
Plourà?
Arriba un front i plourà segurament la matinada de dissabte, de divendres a dissabte, serà quan ens passi el plat fort de la pluja aquí, passatgera, això sí, segurament un cap de setmana una mica més insegur, però la pluja que esperem més destacable serà la matinada de dissabte. I una entrada, si hi ha definitiva, a la tardor meteorològica, que ja havíem entrat, però ara hem entrat de caps, en podríem dir. I segurament la setmana que ve serà molt més fresca, molt més insegura i...
més de tardor, no?
Es remena l'atmosfera.
Clar. I el cap de setmana què? Perquè mira, ahir teníem aquí el gran Arturo Gaia de Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries, i clar, el concert és a Plaça Catalunya, que és coberta, però com ens plogui de costat, malament ho portem. Plourà? Dissabte, diumenge, com està el tema?
És un cap de setmana que fa una mica de mal dir. Pluja, en principi, aquí, tret de la matinada de demà, de divendres a dissabte, la resta del cap de setmana no seríem la regió més afavorida de pluges de tot Catalunya.
La Mercè pillarà més que nosaltres.
Mercè i Santa Tecla pillaran bastant més, pel que es veu. Bueno, si ens hem aventurat, direm que és probable que no plogui.
Val, val. Ha dit probable, eh? Senyores i senyors, no mal ataqueu pel carrer després si plou, eh?
Probable.
Sergi, doncs moltes gràcies per acostar-nos al temps i ens retrobem ben aviat. Merci.
Fins ben aviat, a tu.
Doncs vinga, ja estem al dia d'aquesta temperatura, d'aquesta, bé, planificació meteorològica que hi ha des d'avui fins al cap de setmana. Insegur, és amb la paraula que ens quedem. Per tant, ja entrem directament a la tardor, família. Bé, i sembla, doncs, que se m'ha bloquejat l'ordinador i no puc canviar de sintonia, però no passa res, farem igualment, doncs, el nostre resum de premsa. Mireu, ara sí, ara sí. Ui, ui, que també està notant la tardor l'ordinador i ja va a un altre ritme. Vinga, anem a fer un cop d'ull als nostres diaris digitals, ara que falten 3 minutets per un quart de 12 del migdia. I comencem amb VilaWeb, que diu... Tornarà la Covid aquesta tardor? I precisament porten aquí en portada una dona amb mascareta. Diu, després de l'estiu, les dades epidemiològiques i assistencials són en un dels mitjans de la pandèmia. Ara resta el dubte de com evolucionaran durant els mesos de més fred. Això ho hem vist, eh? Les primaveres ens tocaven i a les tardors tornaven noves onades. Esperem, doncs, que això ja s'hagi acabat. I la presidenta de l'Ateneu Barcelonès, Isona Passola, a l'ull de l'huracà. Passola defensa la polèmica destitució del bibliotecari Àlex Cossials. Addueix que la institució perilla i que calen decisions doloroses. I el Liot escandalitza Perpinyà homenatjant un militar d'ultradreta. Es tracta de Pierre Sergent, expolític i capità de l'exèrcit francès, que va formar part de l'OES, un grup armat d'ultradreta que va lluitar contra la independència d'Algèria. I comença la vaga de bus, que coincideix amb la Mercè amb uns serveis mínims entre el 20% i el 40%. Durant el cap de setmana i el festiu es protegiran el 33% dels trajectes afectats per l'aturada parcial. Per tant, tenim la Mercè amb problemes a Renfe, amb problemes al metro, amb problemes als busos i amb possible pluja. Per tant, prepareu-vos, barcelonins. I Rússia i Ucraïna fan l'intercanvi més gran de presoners d'ençà el començament de la invasió. Protestes a Rússia contra la mobilització militar. Més de 1.300 detinguts i reclutament forçós a les comissaries. Fem el salt al nacional.cat, que diu que un informe presentat a Nova York conclou que la repressió espanyola a Catalunya inspira dictadures. Puigdemont a Àustria destaca aquesta frase: 5 anys de repressió mostren per què Catalunya vol la independència. I Aragonès diu que farà una proposta al Parlament que vagi més enllà dels independentistes. Altres titulars: la Guàrdia Civil va intentar destruir proves de la investigació del 17A. I cues i vehicles plens a l'inici de la vaga del bus. Arribaré tard a la feina, és la frase que destaquen. Nació Digital, per la seva banda, diu que les conselleries de Junts i Esquerra Republicana topen pel pla contra les ocupacions que Interior desconeixia. La iniciativa presentada pels departaments de Justícia i Drets Socials, que permetrà que comunitats de veïns demanin desallotjar ocupacions amb activitat il·lícita, no s'havia consensuat al conjunt del govern. També diu que l'ANC rebaixa el to amb Esquerra Republicana. Hem vist la necessitat d'establir ponts. Aragonès avança que la proposta per l'autodeterminació buscarà sumar tots els demòcrates. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recela de la desjudicialització. Ningú pot pretendre eludir les conseqüències, diuen, d'incomplir la llei. I Giró respon a l'OPA andalusa per captar fortunes catalanes. Destaquen aquesta frase: per això volem marxar d'Espanya. I victòria dels afins a Turull sobre Borràs en les votacions territorials de Junts. El Gerió Digital, per la seva banda, ja anem a parlar més de comarques gironines. Un xoc entre un camió i un cotxe a l'AP7 a Vilablareig deixa llargues cues. És el segon accident important en una setmana en aquesta via, al Gironès. I Ripoll decreta un dia de dol per la mort de la jove de 21 anys a Campdevànol. Un estudi determina com Girona s'ha convertit en la meca dels ciclistes, diuen. Tenim aquí una fotografia precisament amb dos ciclistes en aquest pont vermell, aquest Pony Fail, precisament que ens porta aquesta imatge. Diari de Girona també fa ressò d'aquest detingut per l'assassinat de la seva parella de 21 anys a Campdevànol. També aquest nou accident que deixa cues de 2 quilòmetres a Vilablareig i que el capital humà determinant en la transformació digital de l'empresa. En salut, creixen els casos d'Alzheimer en gironins d'entre 50 i 70 anys. També diu que les voltes de Sant Narcís estaran tancades en 6 punts després que caigués guix sobre un vianant. I que un error amb les notes exclou una trentena de candidats que optaven a la preinscripció als estudis de formació professional. Finalment, l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dijous 22 de setembre diu: Putin va a totes, mobilitza 300.000 reservistes i esgrimeix l'amenaça nuclear. El Kremlin vol blindar el Donbass davant el fracàs de la seva estratègia i Biden avisa: una guerra nuclear no es guanya i mai no s'hauria de lliurar. En cultura, murals que fan pensar els carrers de Girona. El festival Monart s'allarga fins diumenge. Veiem aquí precisament com una artista està pintant a dues noies una paret. La veritat, molt maco el resultat d'aquesta pintura artística a la paret. Els discapacitats intel·lectuals alcen la veu i signatures per canviar la llei per ocupacions són els altres dos titulars destacats d'aquesta portada d'avui. Doncs ja hem fet un bon repàs, passen ara mateix 3 minutets d'un quart de 12 del migdia. Anem a amenitzar tot aquest contingut amb bona música i ho farem amb els grans Coldplay i el seu Viva la Vida.
naked and wild wind blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. And revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. All crew would ever want to be king. I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionary. When I ruled the
els grans Coldplay, eh? Amb aquest Viva la vida sempre ens emocionen. Nosaltres volem saber ara què ens acosta avui Canal 10 Empordà, què podrem veure a la televisió de l'Escala, i ens ho explica amb tot detall la Maria Negra.
Sintonitzem amb Canal 10 Empordà. Arrenquem el dia donant una ullada a la programació de Canal 10 Empordà. Dia que hem iniciat, com sempre, a les 7 del matí amb el Next Matí, informatiu de dues hores per estar al dia de tota l'actualitat a Catalunya. Programa seguit de la remissió del Fet a Mida, el 10 Notícies i el programa Excel·lents. A les dues puntuals, l'informatiu local. Avui sabrem com s'ha gestat la sessió a l'arxiu de l'Escala del fons documental del prestigiós fotògraf Jacques Leonard. O també, com es perfila la nova temporada esportiva del Club Bàsquet L'Escala. Mitja hora més tard, l'Aldia Comarques de Girona, edició migdia, la conferència o el Caminant per Catalunya. Ja a la tarda, a 4:45, el Fet a Mida, el Gaudeix de la Festa, la Casa de la Vila i tot jazz. I com tots els dijous, a les 8, a 9:45 i a les 12 de la nit, a Streaming TV, programa de 30 minuts, on parlem de totes les novetats a les plataformes digitals. Setmana tranquil·la, amb molt de material, però amb poc soroll. Veurem, per exemple, el més nou de Star Wars, Andor, que arriba després de diversos ajornaments. Els amants del True Crime tenen una cita a Netflix amb Monstro, la història de Jeffrey Dahmer, una minissèrie que s'ha promocionat molt poc, però que val molt la pena. I Movistar estrena Coda, la gran guanyadora dels passats Oscars. Aquesta setmana tanquem el programa amb les primeres imatges de l'esperadíssima Invasió Secreta, una sèrie de l'univers Marvel que ha generat molta expectació, sobretot pel seu repartiment. Doncs, a part de Samuel L. Jackson, que recupera el seu paper de Nick Fury, també veurem a la gran Olivia Colman i la reconegudíssima Emilia Clarke. Completarem el dia amb el reportatge del Fòrum Gastronòmic, l'Aldia Vespre i la Porteria. Recordeu que per més detalls i per mirar els programes a la carta, podeu fer-ho a www.canal10.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Aromàtiques de l'Empordà.
tenim nova sintonia perquè també tenim nova secció. I sí, volem parlar de plantes aromàtiques i per fer-ho doncs ens acompanya tot un expert. Ell és en Guillem Castanyer, d'Emporarom, i que estan aquí al costat, al Camp de les Aromes. Bon dia, Guillem.
Bon dia.
I bé, amb ganes de posar les plantes també sobre la taula i expliquem una mica, a veure, parlen primerament d'Emporarom, que et situem.
Sí, Emporarom és una empresa de l'escala que ens dediquem a la producció de plantes aromàtiques medicinals i el que fem són productes derivats d'aquestes plantes, bàsicament infusions, condiments, i aquí a l'escala mateix hi tenim el Camp de les Aromes, que és el nostre camp visitable, on fem tot tipus d'experiències sensorials a través de les plantes.
Val, per tant, coneixen i molt de plantes, i el que farem setmana a setmana, Guillem, és anar descobrint cada una d'aquestes plantes a fons, no? Perquè a vegades, mira, les passem pel costat ni les veiem, i realment cada una té les seves característiques particulars, no?
Sí, la idea, doncs, d'aquesta secció és anar fent diferents plantes aromàtiques, explicar una mica de cada una, propietats, usos, coses que s'han fet durant èpoques passades i actuals, i que ens puguem identificar-la una mica.
Perfecte, doncs avui comencem descobrint el fonoll.
El fonoll.
La primera planta de la primera secció d'aquestes aromàtiques de l'Empordà, i el que volem és conèixer-la una mica. Per tant, primer li coneixerem els noms, la seva descripció, no?
Sí, el fonoll tots el coneixem en català. En llatí és el Phoenicus vulgare. Uh-huh. Perdoneu el meu llatí, que no és el gaire autèntic.
Si algú parla llatí i té algú a dir en contra, que ens truqui.
Cap problema. I després, en català, el solem conèixer com a fonoll. Hi ha zones que li diuen el fonell o el fonoll.
Per tant, a cada zona, això passa molt, també. Amb els productes de mar, per exemple, també passa amb les plantes, segons
sí,
la zona.
I en castellà, perquè també molta gent el coneix, és l'hinojo.
I ara és quan la majoria d'oients han fet ai, no? Això ens passa molt, també.
Sí, hi ha moltes plantes que les coneixem en castellà sí, o no les coneixem en català, i de vegades les confonem inclús canviant d'idioma.
Coneixem una mica les característiques del fonoll.
Sí, el fonoll és una planta que és una herba perenne, encara que no ens ho sembli, perquè a l'hivern desapareix, però a l'estiu torna a brotar. Brota amb uns brots verds, branques poc ramificades, i les fulles són molt fines, com si fossin com uns palets, és molt fi. Després ens sol florir cap a l'estiu, i quan floreix fa com una ombrella, on la flor és d'un groc molt intens, i aquesta ombrella central té ombrelles tot vol.
Val.
Que és aquesta flor que, sobretot als mesos d'estiu, la veiem a molts punts. I després, quan fa la flor dalt, és quan ens perd les fulles verdes de sota.
Val, és quan fa com el canvi, no?
Exacte, se'ns asseca de sota, ens floreix de dalt, i després també es va començant a fer el fruit, que el fruit podríem assimilar a un gra d'arròs, és un fruit molt, molt, molt petit, d'un color grisós, i això, a mesura que es va assecant de baix, doncs es va assecant cap a dalt i queda tota la planta seca. Si agafem aquesta planta i ens la mengem, el gust que notarem és un gust anisat.
Val. Així és dolç, doncs?
Dolç.
Ben dolç.
I la trobem, bàsicament, a tots els marges de vora de camins, i després en camps que es cultivaven antigament i ara no es cultiven, o sigui, s'han deixat en erm.
Sí.
Sol ser una planta molt habitual que surt en aquestes zones.
Per tant, ara ja, quan hi passeu pel costat, ja pots dir, ara ja ho sé, això és un fonoll,
Exacte.
Què s'aprofita del fonoll?
Del fonoll és una planta que podem dir que ho aprofitem tot.
A veus, així és útil la part.
Sí, és com el porc, que també diem que ho aprofitem tot, doncs el fonoll
també.
Ho aprofitem tot. El que estem molt acostumats a veure avui dia és aquesta arrel, aquest bulb, que la trobem sobretot en les botigues que venen fruites o verdures o en alguns supermercats. És un bulb de color blanc, és l'arrel del fonoll, però no és el fonoll que estem habituats a trobar en el camp.
Val.
És una varietat que és el fonoll de Florència, que vol més aigua i fa aquest bulb més gros. Tot i que quan és aèriament, la planta en si són molt similars. Simplement que aquesta que trobem ara als supermercats en format de bulb té aquestes característiques, que vol més aigua i és una altra varietat. Després tindríem l'altra part que s'aprofita, anar pujant,
sí,
trobaríem la tija i les fulles. Tot això en verd s'aprofita tant per fer infusions com per cuinar.
Aquest és el que veiem a la cuina, el fonoll que potser coneixem més a la part de la cuina.
I el que trobem per aquí al voltant de l'escala, doncs és aquest tipus de fonoll, i és el que podríem agafar les branques, trinxar-les, les fulles, i tot això ens serviria per cuinar molt amb infusions i amb el peix. I l'altra part, que és la flor o la llavor, també s'aprofita i se sol utilitzar més en la part de cuina, però de postres.
Val.
O sigui, com que té aquest gust tan anisat i tan dolç, el podem posar en pastissos o el podem posar inclús amb infusions que ens hi dona aquest toc anisat.
Així més com un polsim, potser, no? Allò...
Sí, o les llavors picades. És, uh-huh. Bueno, és on hi tenim també molt de gust.
Perfecte, doncs, home, ara ja coneixem bastant bé el fonoll, per què serveix. Anem a parlar una mica, però, també de propietats.
Sí, nosaltres, ja ho dic ara i podeu dir-ho cada programa, però nosaltres som pagesos, som agricultors, sí. Coneixem les plantes, però la part de propietats se'ns passa una mica per alt i és un tema una mica delicat. Nosaltres el que hem agafat és l'Enciclopèdia de Fitoteràpia de Plantes Medicinals del doctor Josep Lluís Verdonce, que és un, és un doctor i molt expert en plantes aromàtiques, i hem mirat les propietats que més les propietats més importants del fonoll, no? I per exemple hem trobat que és molt que és una planta molt carminativa.
Carminativa.
Què vol dir carminativa?
Què vol dir això?
No?
Sí.
Les plantes carminatives són plantes que ens van bé pels gasos.
Ah, val.
O sigui, és una planta...
Ara ens ha quedat més clar tots, oients?
Sí, és una planta que va molt bé per posar molts menjars, doncs que són de difícil digestió. I això ens va bé pel tema dels gasos.
Val, per tant, ja té una bona propietat en
Exacte.
Aquest cas.
També cal molt dolor intestinal produït això per les males digestions. Mm-hmm. Afavoreix la producció de llet. Si hi ha alguna oient que està donant el pit, doncs el fonoll li seria...
Per les mames, les que són recents, que encara donen pit, el fonoll també és un bon ingredient a posar a la nostra cuina.
Sí, i una altra característica que potser no estem tan habituats, també serveix molt per rentar-nos els ulls en cas de conjuntivitis.
Ah,
que
veus?
Nosaltres normalment segurament ens vindrien altres plantes
sí,
al cap.
Sí, a mi farigola ara m'ha vingut, no?
Sí, solen venir altres plantes al cap, però el fonoll també ens va molt bé.
Doncs això potser per nens que tinguin conjuntivitis o adults, que també ens passa, doncs una bona rentada. Home, doncs propietats en té, veiem, a la cuina també, s'utilitza
sí.
De diverses maneres.
Sí, i ara que ja sabem una mica les propietats, podríem dir algun refrany o anècdota d'aquesta planta. El que estem molt habituats a veure amb aquesta planta és la gent, sobretot, la gent gran que va passejant pel camí i agafa una branca de fonoll i se la posa a la boca.
Sí.
Això, a part de... Ara ens hi faríem la selfie i ens semblaria que som anat a pagès una mica, però abans no era aquesta la virtut. La virtut és que el fonoll ens fa salivar, a més porta molt de sucres, molt de líquid, i això ens va molt bé per hidratar-nos i ens ajuda doncs, a aguantar aquella caminada fins a casa o fins on vulguem anar.
Aquell moment que potser no tenim aigua, no? Que tenim set, que necessitem allò... Pal·liar aquella sequera de boca, no?
Sí, 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 és per això que ens va molt bé i per això la gent s'ho posava a la boca. Diuen que a l'època medieval també es penjava unes branques de fonoll a les uh-huh. portes de les cases, també una mica per la bruixeria i els mals esperits. Això ho veurem amb moltes aromàtiques. Moltes aromàtiques tenen aquesta virtut,
Val.
Segons les zones, doncs, de que es feien servir per protegir, una mica per protegir dels mals esperits i la bruixeria. I també hi ha la dita que diu que de fonoll i de ruda fan la vista aguda.
Ah, això vol dir que també són bo per la vista com les pastanagues, no, Antoni?
Exacte. Bueno, una mica, com hem dit, les propietats abans de que anava bé per la conjuntivitis sí. dels ulls, doncs rentant-nos els ulls amb aigua de fonoll, doncs ens ajuda a tenir tot aquell llagrimal més net i que puguem estar doncs, més protegits i més amb els ulls més nets, no? Hi ha moltes altres dites. Una dita que l'associem molt en el fonoll, que ens farà una mica de gràcia, perquè diu que val més petar que rebentar. Això la gent gran ho diu molt. És allò que diuen cosa dolenta fora del ventre.
Sí.
Doncs aquí ve la propietat del que dèiem abans del carminatiu, de la planta que té propietats carminatives, perquè ens ajuda doncs,
a treure gasos
i que tot sigui de més bon pair i ens fa estar més bé. I d'això, també hi ha la dita que diu que si tens fills per alletar, el fonoll mai pot faltar.
Perfecte, doncs ja
ho
deies, aquesta propietat.
Per tant, les propietats que ens ha dit, que ens ha tret del llibre, les hem pogut corroborar amb les dites. Cada vegada hi han dites que no van amb les propietats.
Val, que dius, ara no me lliga això,
aquesta
no?
Aquesta no lliga, saps?
Però bé, ja saps que la sabidoria popular té la seva funció, eh? Sí. Per alguna cosa que jo crec que abans érem més savis, que el que som ara, quan parlem en termes de naturalesa i tal, ara solventem amb pastilles. Això també aquí podem posar el granet de dir, hi ha remeis naturals també, per tot això. I dèiem això de posar-ho a la cuina també, Guillem.
Sí, a la cuina mediterrània és una planta que s'utilitza des de fa molt i la podem veure en molts plats, més plats frescos que plats calents, segurament, però s'utilitza molt. Podem agafar l'arrel, els brots tendres, els podem trinxar, els podem fer en sec, les llavors també, que tenen, tot això dona un gust anisat en els menjars.
Aquest punt dolç que dèiem, sí.
També es fa servir molt per aromatitzar les olives. Un cop collim les olives, les hem posat a macerar per treure'ls i l'amargor. És un condiment que es posa molt amb el pot de les olives per després, quan et mengis aquelles olives, doncs tinguin com aquest gust de més anisat, doncs un toc diferent. També ho trobem molt amb infusions, per tant ens aprenem molt via oral, i també la mateixa infusió ens pot servir per netejar-nos l'ull, com dèiem abans. I després els olis essencials es fan servir poc perquè són una mica tòxics.
Val.
Això dels olis essencials sempre s'ha de vigilar.
No és agafar una planta, ficar-hi oli i això funciona.
No, un oli essencial no és això.
No és,
mira, veus,
ara vull prendre una cosa nova, ja.
Sí, això que ara hem dit és aromatitzar un oli.
Sí.
Val? I un oli essencial es fa a través d'una destil·lació. Es agafen moltes plantes, es posen amb un alambric, s'escalfa per sota, això hi ha una aigua, hi ha un arrossegament de vapors que passa per mig d'aquesta planta, i aquest vapor d'aigua, quan passa per mig d'aquesta planta, arrossega tots aquests olis essencials. Després es fa passar per un serpentí on es refreda, i aquesta aigua que ens surt, aquest líquid, sol ser l'oli essencial i les aigües florals. Com que tenen dues densitats diferents, l'oli essencial ens sol quedar per sobre i les aigües florals per sota. Aquest oli essencial en surt molt poc, per tant és molt potent. Estem parlant que per una gota o per un mil·lilitre d'oli essencial hi ha molta planta al darrere. Per tant, són olis molt que normalment ens els posem a la pell.
Ah, vale, no són per menjar.
No,
era la pregunta que tenia al cap.
Hi ha olis essencials que es poden menjar, sempre millor diluir-los i tot, perquè són molt potents. Hem de pensar que és una planta concentrada allà dintre, i per això se solen diluir. Però normalment molts olis essencials ens apliquem a la pell o els barregem amb cosmètica. La majoria de cosmètica porten olis essencials perquè en poques gotes doncs, tenen moltes propietats d'aquella planta. Doncs aquest oli essencial de fonoll tindria un punt així una mica, un punt tòxic. Per tant, no seria massa aconsellable.
Millor res d'olis essencials de fonoll, doncs.
Exacte. Bueno, per altres coses però ingerir, no. Millor que no. I després, nosaltres, el fonoll és una planta que la fem servir per molts dels nostres productes. El tenim amb tres infusions, bàsicament perquè ens doni aquest toc dolçenc i fresc i no hi hàgim de posar tant de sucre, no n'hi hàgim de posar gota.
Aquest punt anissat, també l'aprofiteu.
Exacte, que és la infusió Diana, l'Afrodita i Poseidó, que porten una mica d'aquesta planta. I l'altre que utilitzem molt és amb els condiments. El condiment de la carn n'hi posem poc, que seria la barreja mediterrània, i la carn blanca, perquè li vulguem donar un toc així fresc i anisat, i el peix blau i el peix blanc, a les dues barreges que tenim per peix, sí que n'hi posem molta quantitat. Perquè buscant...
Lliga molt bé,
buscant, sí, buscant documentació històrica ja de l'època medieval i més enllà, el fonoll s'utilitzava molt a la cuina del peix.
Ah, mira!
És una planta que... I molts de plats de peix porten el fonoll.
Carai! I ara penso jo, mira, ara aniré a comprar fonoll, a veure, o a buscar-ne. Quins plats, per exemple, em proposaries tu?
Podríem fer una recepta molt senzilla.
Vinga, va.
Així és per tots els públics, que seria una amanida de cigrons amb brots de fonoll.
Ah.
Què necessitaríem? Cigrons cuits. Podríem posar una ceba, una tomata i un pebrot vermell ben picat. Això ho ben barregem. I afegim aquests brots tendres de fonoll, per donar-hi aquesta frescor i aquest punt de dolçor, i un bon raig d'oli.
I ja ho tenim.
I ja ho tindríem.
Doncs mira, ja podeu sortir de la cuina, ja teniu el plat perfecte per
avui. I amb això hem agafat el fonoll i els cigrons, que els cigrons és un llegum que es costa una mica de
pair,
per tant, en genera molts de gasos, i per això hem posat el fonoll, que era carminatiu, que ens iria molt bé per contrarrestar una mica aquest mal pair dels cigrons.
Doncs ja ho veieu, tenim la recepta perfecta, i mira, t'haig de dir, Guillem, que res, fa dos dies vaig quedar amb una amiga i es va demanar una infusió de fonoll, i van dir, no n'hi ha, i diu, doncs ja me la porto. Diu, perquè, diu, ara, diu, vaig sempre amb una infusió de fonoll al dia, diu, i així vaig perfecte. Dic, mira-la, dic, ha trobat la seva infusió,
el,
per tant...
El fonoll, l'anís, la matafaluga, que són plantes i espècies que trobem molt a la nostra cuina, tant amb infusions com amb postres, i molts postres són anisats, pensem perquè els postres són anisats, doncs perquè ens ajuden a tot aquest tema
digestiu
després dels àpats normalment... que ens costa sí, més de país...
D'aquells contundents,
exacte.
Guillem?
Sí, sí.
Doncs ja ho veieu, el fonoll, una gran planta que avui l'hem descobert gràcies a en Guillem Castanyer, Temporarom. Guillem, ens retrobem d'aquí 15 dies. Moltíssimes gràcies.
Perfecte, fins a propera.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
El comerç de l'Escala és viu. UBET, Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala.
I com us anunciàvem la setmana passada, una temporada més anirem descobrint cada un dels negocis que formen part de l'UBET. Ja portem dues temporades i una colla de comerciants que han passat per aquest estudi. I avui, doncs, diríem que ens n'anem més a sota el mar, perquè avui parlem de Dive Paradise i per conèixer tots els detalls ens acompanya el seu instructor i patró, en Jonathan Ferris. Bon dia, Jonathan.
Hola, bon dia a tothom i moltes gràcies doncs, per convidar-me.
I tant, amb moltes ganes de conèixer des de dins Dive Paradise. Quanta trajectòria de vida porta Dive Paradise?
Doncs mira, Dive Paradise vam començar oficialment, el vam fundar el 1997.
Uau, home, doncs així ja porteu un bon recorregut.
Quatre dies.
Molt bé, parla'ns una mica de Dive Paradise. Què hi feu allà?
Doncs bé, Dive Paradise és una empresa vinculada al mar que el que fa és aproximar tothom doncs, al món subaquàtic.
Uh-huh. Com va sorgir la idea doncs, de crear aquesta empresa ara? Ja fa uns quants anys, el 97, dèiem.
Bé, en aquell moment, doncs, esclar, érem molt joves i el que fèiem era doncs, el que és les nostres il·lusions, el nostre hobby, portar-ho doncs, a empresa i poder-ho doncs, això, facilitar que tothom en pugui gaudir, no? Ja que ho tenim aquí a casa, un dels llocs doncs, millors del món i millors del centre de la Costa Brava, doncs poder-ho oferir a tothom que ho vulgui conèixer.
Home, ara ho deies, eh? Tenim aquí la Costa de l'Escala, que hi ha llocs i indrets meravellosos per fer submarinisme.
Està clar, eh? Podríem dir que el que és la Costa Brava és el punt d'Europa on s'hi fan més immersions.
Ah, sí?
Sí, nosaltres estem en ple centre, per tant que tenim una zona realment espectacular.
Per tant, que el hobby passés a empresa va ser una bona idea, Jonathan.
Sí, i tant que sí.
I que 2022 seguiu aquí ho corrobora, no? Parla'm una mica de l'equip de Dive Paradise.
Bé, l'equip de Dive Paradise, doncs, evidentment necessitem o ens recolzem doncs, amb el que són instructors per poder ensenyar i guiar a tota la gent a sota de l'aigua, i necessitem gent que pugui rebre'ls, que pugui fer un equip de recepció i d'atenció al públic, comercial, etc., per poder contactar amb aquesta gent, precisament amb els instructors, que després els portaran a l'aigua, i després tenim també el que són patrons i mariners que puguin portar les embarcacions pues, per arribar a tots els punts de busseig. Podríem parlar d'aquests tres tipus de personal, podríem ampliar-lo molt més, òbviament, però amb aquests tres personals fem l'equip, amb aquests tres pilars podem fer un bon equip.
Ara parlaves d'aquests punts de busseig. A veure, va, fica'm una mica les dentetes. Quins són aquests llocs més meravellosos per anar a descobrir de la Costa de l'Escala?
Doncs mira, la veritat de la veritat, tenim una costa amb una forma molt capritxosa, és a dir, la costa del massís del Montgrí arriba al mar en ple acantilat, formant cales, caletes i platxetes.
D'acord? Per tant, cada 100 metres, cada 200 metres podries parar i saltar l'aigua i faries una immersió diferent i espectacular, no? Com aquell que camina per la muntanya, doncs cada tants metres doncs, descobreix un racó, una vall o un lloc diferent. Doncs en el cas de Sotaigua és exactament el mateix. Evidentment, sempre hem de destacar noms i punts diferents, doncs perquè la gent se'n faci una idea o perquè es reconeguin, no? Però, esclar, partint des d'aquí, podem parlar del Salpatx, podem parlar doncs, de les zones del Trencabraços, un punt mític, no?, i conegut de l'Escala, sí. amb unes cubetes que ja travessen, podem parlar de la zona de Montgó, Cova de la Sal, Cala Viuda té molta anomenada, si entres a Google, si entres a YouTube i poses Cala Vídua o Cala Viuda, sortiran pues, moltíssimes imatges, vídeos, etc. No? És un lloc fantàstic, també amb coves i cavernes espectaculars per submergir-t'hi, i fins i tot arribes a sortir amb càmeres d'aire i bòvedes allà sota, no? Que sembla de pel·lícula, no? Que dius, ostres, com he vingut a parar aquí sota, eh? I, bueno, i anar estirant la costa, doncs trobem la Cala Ferriol, superconeguda, Correc Llarg...
amb aquell plàcton, que a la nit es veu brillant.
El plàcton a la nit es veu brillant, sí. I si hi ha lluna plena ja, impressionant.
Doncs tenim aquí un bon recorregut. Tu feies la comparativa, no?, amb un escalador en una muntanya. La muntanya no es deu veure molt canviada, normalment, si vas pel mateix lloc. Al fons del mar no sé si és així, perquè pots anar exactament al mateix lloc i no sé si tu ho veus igual dos dies, tu que hi deus baixar doncs, molt sovint.
Pues mira, aquesta pregunta és boníssima, perquè a més és una de les coses que a vegades parlem amb els clients, no? Es diuen, no, ja he anat moltes vegades aquí, tornarem a anar aquí, i cada vegada que venen es sorprenen. Per què? Doncs com bé deies, el paisatge físic finalment és el mateix, però hi ha moltes condicions que canvien, doncs podem parlar sobretot d'un factor que es nota molt, el tema visibilitat a dintre de l'aigua, òbviament és més reduïda que fora de l'aigua. Què passa? Que en funció doncs, de si ha plogut, si no ha plogut, de les corrents, etc., la visibilitat es veu afectada. Per tant, el tipus de recorregut i l'experiència teva i la tècnica que necessitis o que utilitzis durant la immersió serà diferent. Ho trobarem també amb l'estat de la mar, si hi ha més corrent, si hi ha menys corrent, si hi ha ones, etc. Això també ens afectarà amb que el dia la immersió serà totalment diferent. Les teves sensacions seran diferents. I el recorregut que puguis fer, malgrat sigui al mateix lloc, tu pots passar una mica més a la dreta, una mica més a l'esquerra, o pots passar a una profunditat doncs, 4 o 5 metres més baixa pel mateix lloc, el paisatge ja tornarà a ser una altra vegada diferent. Tu pots resseguir una paret doncs, de, jo què sé, del Trencabraços a 15 metres, veuràs un tipus roca de forats de pedres d'una manera, per no entrar també en la flora i la fauna, que
sí,
ja hi entrarem.
Això ja és un altre tema.
Que ja hi entrarem. Serà diferent que si fas el mateix recorregut a 10 metres. No? Si ja aquí som, si ja parlem una miqueta de flora i fauna...
Sí.
A la zona més il·luminada tenim un tipus d'espècies i de, tant de flora com de fauna diferent que a la zona menys il·luminada. Entre aigües tenim un tipus d'espècies diferents, en el fons tenim un tipus d'espècies diferents. En el fons, per simplificar-ho de manera ràpida, tenim més peixos o animals bentònics, que s'anomenen que són animals que estan en el fons i que es desplacen poc. Podríem parlar d'escòrpores, o podríem parlar també de mol·luscs, podríem parlar de pops, podríem parlar de morenes, congres, que es mouen més entre el fons. I entre aigües parlaríem de pelàgics, de peixos que es desplacen entre aigües. També podríem parlar de peixos que es mouen també a poques profunditats que busquen tindre més llum, no?
Què és el que més busca o més sorprèn a la gent allò? Vull veure una estrella de mar o...
Sí, clar, això, tants caps, tants barrets, hi ha absolutament de tot. Seria molt difícil de fer. No tinc... Seria bo potser fer una estadística, no? Seria una cosa més...
Anem a veure què més agrada,
sí,
no?
Sí, demanar-ho a la gent o a través d'un mitjà, de xarxes socials o el que sigui, no? Perquè realment hi ha gustos de tots. Hi ha gent que... busquen animals molt petitons, hi ha gent que, pues, submarinistes, que durant l'activitat són potser gent més tranquil·la, que es mou més a poc, que potser en 20 metres t'han fet la immersió, i estan pues, nudibranquis, que són espècies molt petitonetes, que fan al voltant d'un centímetre, de diferents colors, cavallets de mar, que també són molt difícils de veure, també són molt petitonetes, es mimetitzen molt, que si un pop, que si el que sigui, una estrella de mar, com deies, que són molt espectaculars pel color i per la forma, i això... amb una immersió tranquil·la, a poc, hi ha gent que ho gaudeix molt. deu anar també pel perfil i caràcter de la persona, ja, en tant que submarinista, però també de cada persona, no? Pues la persona que potser és més activa, que es mou més, pues, home, m'ha agradat passar per sota aquell arc, o veure aquell túnel, o veure una fauna més gran o més espectacular, si no veig una morena, si no veig un congre, si no veig espets, si no veig meros, hi ha gent, cadascú, oi, busca una cosa diferent.
Què és el que a tu més t'ha sorprès en els anys que portes bussejant allò? Ja sé que deuen ser molts inputs diferents i cada dia és una aventura, com ens has explicat, però no sé si has vist mai alguna nacra.
Oh, i tant,
sí?
I tant. Ara els últims anys ja no, eh? No, però sí que se'n veien moltes al principi, o bastantes, i en els darrers anys han anat molt a la baixa. Estaven a mig de la Poseidònia, etc. A Cala Mungó n'hi havia, dintre Cala Mungó, vull dir, la zona de la Cova de la Sal, i així ho tenim aquí, a tocar. I fins i tot a la zona de... que hi havia una mica Poseidònia de l'Aspre, de davant de Riells, també n'hi havia. N'hi havia de nacres i coses així, eh? Però si hagués de destacar alguna cosa, la veritat de la veritat és que em costaria, perquè com que la zona mediterrània que veiem ja, al cap de molts anys hem vist una miqueta de tot, doncs jo ho posaria tot en una proporció de pes exactament igual, vull dir, no hi ha res millor ni pitjor, no?
Tot
em costaria molt decidir-me per una
no?
sola cosa, eh? Sí que puc dir que m'agraden els pelàgics, però dentos, llobarros, espetons, d'aquest tipus, atúnits, i així ja és molt més difícil, a prop de costa, de veure'ls, no? Sí que podria destacar això, fins i tot dorades, però ja et dic, ho poso tot a la mateixa balança, perquè un nudibranqui, una estrella de mar, llagostes, es pot destacar, ja que hem entrat una miqueta per aquí,
sí?
Que la nostra costa del Montgrí, del massís del Montgrí, costa rocosa, costa sorra, platja, ja no hi entro tant perquè és a nivell d'interès com a submarinisme és més monòton, és més monòton. Però la costa de roca que tenim aquí al massís del Montgrí sí que és el punt del Mediterrani, això he comentat amb biòlegs, el punt del Mediterrani on l'èxit de supervivència de les cries de crustacis, i en aquest cas sobretot molt de llagostes, més elevat. Què vol dir això? Que les postes d'ous de tot el Mediterrani, aquí és on hi ha el percentatge d'èxit de supervivència més elevat.
Ah, doncs mira.
Vale? Perquè el que anomenem el krill, que són, a vegades es veuen com uns núvols amb piquets vermells, això són gambes, o són llagostes, o són el que sigui, va? Són crustacis. Quan veus aquests núvols de krill, la costa nostra del massís del Montgrí és molt porosa, i el que fa és que es puguin amagar amb forats mil·limètrics, i en allà...
I van podent sobreviure,
van
no?
Van sobrevisquent, després van canviant de forat a mesura que es van fent grans, i després, bueno, un cop adultes ja és una altra història, no? Però, per exemple, només anant aquí a Creu, al Golf de Roses, només anant aquí al Cap de Creus, també hi ha llagostes, òbviament, però el percentatge d'èxit de les cries és molt més baix, perquè la costa, la roca és molt llisa. És una roca espectacular, hi ha unes immersions espectaculars, però si parlem concretament d'això, la roca és molt més llisa, i què fa? No tenen on amagar-se.
Clar.
Per tant, qualsevol peix que passi, el krill, com el plàncton, com etc., és la seva sopa, és el seu menjar.
Hi ha molta gent que quan parlem de busseig diu, mira, jo snorkel sí, no? Les ulleres, el tubo, els patos, no sé com es diuen...
Peus d'ànec, sí.
Els peus d'ànec, gràcies. Els peus d'ànec, i vaig per sobre, no? Perquè això d'enfonsar-me, això de portar doncs, tot el material que es necessita, fa respecte. Vosaltres feu batejos de submarinisme.
Sí.
Anem a posar el carmelet a la boca a aquelles persones, perquè crec que més esteu fent una promoció ara al setembre per als escalencs, no? Expliquem una mica això.
Va, primer... dir que està molt bé, és a dir, el que només vol fer snorkel i que ja li està bé i tal i qual, està fantàstic, vull dir, no és ni
millor
ni pitjor.
No
és obligatori, ni és ni millor ni pitjor, i es pot gaudir moltíssim del fons de l'aigua fent snorkel, i s'amplia molt més el ventall a nivell familiar per tots els públics que ho puguin fer-ho, no? Pues estàs nedant, com molt bé deies, amb aletes, ulleres i tub, per la superfície, en una zona de menys fondària, perquè puguis veure amb la llum solar, puguis veure i gaudir igualment del fondo. Per tant, està superbé. Sí que és veritat, i aquí faig el que m'apuntaves tu, que d'aquí a fer un bateig de submarinisme, a provar-ho, és un pas més, vale? És un pas més, que no vol dir que s'hagi de fer o que sigui obligatori de fer, però que sí que val la pena provar-ho si algú té la curiositat, d'acord? Jo a vegades ho dic... no es pot comparar res, però és com passar de la bicicleta a la moto, o és, com, és un pas més. El que sap anar en bicicleta, si un dia vol provar una moto, no està obligat, pot seguir anant en bicicleta tot el dia, però pot fer un pas més. Aleshores, fer un bateig és aquest pas més, que l'únic que canvia és que portes una motxilla a l'esquena, que tècnicament anomenaríem amb el xalec o el sistema directe d'inflatge, reguladors, etc. Portes una motxilla a l'esquena, que el que t'està permetent és respirar més enllà d'un pam, dos pams, tres pams a sota de l'aigua. Que aquí seria la diferència de l'esnorkel. L'esnorkel, gràcies al tub, que és un anglicisme, l'esnorkel, és el tub que et permet amb la cara dintre l'aigua seguir respirant. Amb aquesta motxilla tens un tub integrat amb l'equip, que no hi entrarem com funciona, però que sí que et permet respirar més enllà de dos pams, tres metres submergit, que tampoc fa falta anar més fons per poder gaudir de l'experiència del bateig. Per tant, seria la continuïtat i seria l'opció de poder seguir respirant i poder gaudir d'un paisatge una miqueta més fons, una miqueta diferent.
Que a vegades tastar una mica aquella por de les orelles, no passa res, quan aprens a fer descompressió s'ha acabat el problema, vull dir, anem allò. Doncs us incitem a tots que us passeu cap a Dive Paradise, perquè també feu sortides, fèiem snorkel, el bateig, submarinisme, vull dir, teniu molta oferta, que passin, que us coneguin i que provin aquesta experiència, perquè mira, jo que sóc de terra endins, a la que m'he plantat aquí i he pres tan sols a fer snorkel, això és un altre món. Vius, és com una serenitat sota el mar que jo crec que no es troba en lloc més. No sé si tu estàs d'acord amb mi.
I tant. Hi ha diversos motius, eh? Hi ha diversos motius. Evidentment, el primer motiu és perquè estàs en un mitjà que no és el teu. És un mitjà que no és el teu. Siguem realistes, estàs en un contranatura que amb unes eines i una certa tecnologia, doncs t'hi pots fer i t'hi pots adaptar durant una estona. Evidentment no et vius allà sota, però durant una estona sí, com si poguessis viure, com si fossis un peix, no? Aleshores, aquí hi ha una frontera mental que trenques, perquè d'entrada el teu cap, el teu inconscient, que és molt important, el teu inconscient te diu, no, aquí no respiraràs.
Això no és natural,
No, t'ho diu, encara que tu conscientment diguis, ja sé que això respira, tal i qual. Quan has trencat això, i entres en una certa pau allà sota. Entres en una certa pau. No pots parlar, hi ha tecnologia que es podria fer arribar, etcètera, però en el cas concret no es pot parlar, els sons són diferents, en un principi es deia, bueno, el món del silenci. Bueno, no és un món del silenci, el que passa és que els sons són diferents i no t'hi pots recolzar d'una manera com ho fem aquí, no t'hi pots orientar, aquesta seria la paraula, va? Perquè perdem l'estèreo a sota aigua.
Va?
Els sons es propaguen de tal manera tan ràpid, al ser l'aigua més densa que l'aire, es propaguen d'una manera tan ràpid que perds l'estèreo. És a dir, tu sents un soroll, però ets incapaç de determinar si et ve de la dreta o de l'esquerra. Per tant, això ja és diferent. La visió és molt més reduïda i la paraula la tens negada allà sota. Per tant, entres en una serenor, en una presència, en un relax important. No? Primer has trencat en aquell que et deia que aquí no pots estar. Després experimentes els teus sentits diferents de tacte, de so, de visió. I després, a més, estàs en una ingravitació total, que això només ho experimentes a sota aigua, o la lluna, que és una mica més car anar a la lluna aviat, i podrem anar més fàcil, però seguirà sent molt més car. Per tant, entres en una experiència que recurrentment ho dic, estàs en una ingravitació total, o sigui, com un peix, no me'n vaig ni amunt ni avall, quan aprens a controlar-ho, perquè a vegades te'n vas amunt sense voler o te'n vas avall sense voler, evidentment tot té un aprenentatge, Però ja, quan estàs en aquell punt que no vas ni amunt ni avall, la sensació és brutal, sí.
Doncs ja ho veieu, acosteu-vos a Dive Paradise, que ja veieu que descobrireu un paradís sota aigua. I bé, doncs aquesta entrevista forma part d'un cicle d'entrevistes de l'UBET i a mi sempre m'agrada demanar-vos a cada un dels que passeu per aquí, doncs què en penseu d'aquest associacionisme comercial que tenim aquí a l'escala i el paper que fa?
Bé, tots els associacionismes benvinguts siguin, d'acord? I aleshores, doncs, òbviament, com que és en el terme municipal en què ens desenvolupem i treballem, doncs aquí estem, evidentment, per fer-hi costat i per recolzar-nos i ajudar-nos els uns als altres.
Doncs ja hem descobert un nou negoci de l'UBET. Fins quan teniu obert? Perquè, clar, l'hivern la cosa es complica aquí, eh?
Se'ns complica, la veritat és que sí. La veritat és que sí, per temperatura, per facilitats, per meteorologia i, òbviament, també perquè la gent, tenen els rols familiars, escoles, feines, etcètera, etcètera, no? Nosaltres tenim obert fins a 31 d'octubre.
Val.
tenim obert fins a 31 d'octubre i ara estem treballant al setembre, encara fem cada dia activitats, ara mateix el barco està fora, i a l'octubre fem més caps de setmana, però entre setmana, sota reserva, doncs fem el que la gent demangui.
Uh-huh. Per tant, que encara poden aprofitar, després ja fins al març, aproximadament? O...
Sí, després enllacem a la Setmana Santa,
Setmana Santa.
Depèn de com caigui cada
any. A l'abril, crec, aquest any, eh?
Doncs sí, és l'abril,
a l'abril serà. Doncs, Jonathan, ha estat un plaer, gràcies per acostar-nos i per deixar-nos conèixer una mica més Dive Paradís, i suposo que aquest estiu molt bé, amb la de gent que s'ha mogut.
Sí, la veritat és que ha sigut un estiu curiós, no? Però sí que hi ha hagut molt de moviment i sí que s'ha pogut estirar la temporada, que és el que a nosaltres també ens agrada, pues això, encara que sigui caps de setmana, pues fer a l'octubre i el pues abril, maig, juny, pues també poder-nos anar moguent i anar treballant.
Doncs, Jonathan, ha estat un plaer, que acabi d'anar molt bé aquesta temporada i ja després ens retrobem la temporada.